Is jouw mijn vissers klaar? Dat is een pak. Dat is veel te veel. Dat is een pak. 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 I no cal fer-ho anar més tard. Bé, Eusebia Llança, que ho faig per ordre alfabètic, tal com he dit abans, és doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, és estudiós de la llengua grega, que domina en totes les seves variants, és a dir, des del grec clàssic fins al grec modern. I us explicaré una interioritat, i és que estava preocupat perquè l'havia convidat a una taula que era de traducció dels clàssics greco-llatins, i ell em deia, Maria Àngela, que jo tradueixo del grec modern més que no pas del grec clàssic, però si considerem que el que va fer és tan clàssic com Homer, que deia Maria Àngela Sanglada, doncs ella és molt benvinguda aquí. Per tant, és aquí perquè coneix el grec en totes les seves variants. Ha traduït al català moltes balades gregues, la poesia de Yanni Ritsos, Història d'una ciutat de Pandalis Prevelakis, que té justament un epíleg d'en Maria Àngela Sanglada i que ho va traduir justament gràcies a l'incentiu de Maria Àngela Sanglada i també les històries de Xipre de Yorgos Pieridis. Bé, ara ja us explicarà ell en quin projecte està posat, que és sobre Cavafis. Eusebia Llança ha estat professor d'institut, de batxillerat, de grec clàssic, perquè de grec modern no se'n fa, i en conseqüència com això mateix ja podia seguir també. També durant un temps va ser professor a la Universitat de Girona, però la Universitat de Girona no té la capacitat de fer clàssiques, tenim aquesta mancança, i va ser també director de l'Institut de Cervantes a Atenes. Gràcies per ser aquí. Després tenim l'Antoni Cobos, que també tots coneixeu, perquè és figuerenc, és una taula molt figuerenca aquesta. És professor d'institut també, és doctor en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Justament jo sé alguna cosa d'aquesta tesi doctoral que ell va escriure, fa un temps ja, i que em vaig honorar de dirigir, perquè l'Antoni Cobos va ser estudiant meu, i a més doctorant meu i a més col·lega que també durant un temps va ser professor a la Universitat de Girona però tampoc no podia assumir a la universitat dos professors de llatí i en conseqüència no hi és. Però bé, Antoni Cobos és un agitador cultural també, a més i com a traductor, que per això el tenim aquí, ha tornat a traduir les bucòliques de Virgili, i les ha traduït en vers, ha traduït algunes odes d'Horaci, ha traduït Plauta, la comèdia dels ases, ha traduït Marcial. Marcial va ser el seu primer autor traduït en català i en castellà, i també ha traduït Titus Livi, Tit Livi, a la Fundació Bernat Metge, el primer llibre de la història de Roma, la Turbi Còndita. Bé. Després tenim Joan Manuel del Pozo, que ell sí que és professor de la Universitat de Girona com jo, durant temps, és professor de filosofia, ara mateix a més és síndic de la Universitat de Girona i al llarg de la seva vida professional ha estat en més coses, ha estat regidor de l'Ajuntament de Girona, tinent d'alcalde, va ser de l'Ajuntament de Girona, va ser conseller d'Educació i Universitats en el darrer govern de Pasqual Maragall i a més va ser senador, diputat al Parlament, sí, al Parlament i portava la qüestió de les sectes, justament, oi? Hi ha altres misèries o no misèries? El tenim aquí com a traductor, també. Perquè Joan Manuel del Pozo s'ha dedicat a traduir Ciceró, a la Fundació Bernat Metge. Ha traduït les paradoxes dels estoics, ha traduït la República, ha traduït la naturalesa dels déus i també ha traduït l'Utopia de Thomas More. Per tant, és un traductor, també. Jo estic molt contenta de tenir-los a tots tres aquí i els presento. Ells parlaran i jo moderaré, però poca cosa més. Ara donaré la paraula per ordre invers. Primer a Joan Manuel del Pozo. Com que... Oi, sóc jo.
Sí.
He començat per un cantó i ara he començat per l'altre.
Tu manes i nosaltres creiem amb molt de gust perquè ens sentim ben manats.
I ho farem en ordre just invers. Del Pozo, Cobos, Vallensa.
Com que gràcies per la presentació, primer gràcies per la invitació a parlar en aquest espai de reflexió sobre una de les qüestions culturalment decisives, que és precisament la traducció, que és una de les òptimes, per no dir la millor forma de lectura sense cap mena de dubte, però que a més resulta, com s'acaba de dir molt bé, que és trasplantament i reviviscència gairebé eterna, per dir-ho així, d'obres que podrien haver quedat encallades en la desaparició de les respectives llengües, cas del grec i del llatí, evidentment, excepte que em diguis que el actual és el grec d'abans, que suposo que no. Bé, és qüestió disputada. Bé, el fet és que és uns minuts que tinc per poder compartir amb vosaltres alguna reflexió i l'he anat pensant i l'he anat canviant a mesura que s'acostava el moment de parlar. I finalment m'acabo d'apuntar el títol que jo dono a la meva breu intervenció. És un títol llarg, gairebé ciceronià, que seria Raons per a la humilitat i el pessimisme i raons per a l'orgull i l'optimisme dels traductors. Què vull dir amb això? Traduir, s'ha dit tant que fins i tot fa cosa pensar que et pots repetir, és una feina d'una dificultat extraordinària, al mateix temps d'un plaer extraordinari, semblant el que pot tenir l'excursionista d'alta muntanya, que sens dubte li costa molt d'arribar, però quan arriba a dalt té una satisfacció que no tenim els que ens invitem a buscar bolets en pujolets d'ordre menor. Aquesta enorme dificultat deriva d'un fet gairebé tràgic. Anem a buscar justament un parell de personatges molt extrems que ens situïn en el pessimisme màxim. Un és el sofista Gorgias, que com sabeu era dels sofistes més grans que es fan i es desfan, com diria aquell, molt radical, gairebé un nihilista, per dir-ho així, que va establir una tesi metafísica que diu, només tres tesis, vaja, una cadena de tesis metafísiques que diuen res no existeix, o no existeix res, es pot construir el dret i el revés. Si existís alguna cosa, no la podríem conèixer. I si la poguéssim conèixer, no la podríem comunicar. Conclusió en traducció barroera, apaga i vam-nos. És a dir, si realment fos així, significaria que tot és no res i que dintre d'aquest no res qualsevol intent de coneixement i no diguem ja de comunicació és una frustració segura. Segles i segles més tard apareix un personatge, l'anòfil, que és Nietzsche, que té una de les sentències, en té tantes, però una de les que fan més por i que inviten més al pessimisme, que és la primera part de la meva intervenció, és aquella que diu cada paraula és un prejudici. Si això fos veritat, també hauríem de parar de parlar. Significaria que cada paraula que un diu va carregada dels propis prejudicis i que cada paraula que un diu i que és escoltada pels altres és interpretada des dels prejudicis dels altres. Amb la qual cosa la conclusió és la de Gorgias. No ens podem comunicar. Posaré un exemple. La paraula felicitat, que és una de les paraules que surten fins i tot a les revistes del Cor. I que tothom creu entendre. Si jo dic que els humans som convidats des d'Aristòtil a assumir la felicitat, puc haver creat un gran problema a la sala. Perquè a la sala, legítimament, hi podria haver algú que entengués per felicitat. Suposo que no és el cas, però deixem-ho dir, perquè com a teòric exemple és vàlid. La riquesa material, tenim molts diners, és la felicitat per a molta gent, la que podríem anomenar felicitat materialista. A l'altre costat podríem buscar la felicitat espiritualista extrema, que seria la d'un estoic. Felicitat és control de les passions i de les emocions. I entremig podríem trobar un aristotèlic que digués la felicitat és l'activitat conforme a la virtut, és a dir, una activitat d'excel·lència progressiva en relació a les pròpies capacitats. Segurament hi hauria poca gent que pensés això, perquè poca gent llegeix Aristòtil, però és possible que algú ho conegui. I sobretot que tingués una noció aristotèlica de virtut que no fos la virtus estoica, sinó que fos l'arete. grega. Bé, i també podríem trobar un epicuri, per què no? Un epicuri que, en contrast amb l'estoic, pensés que la felicitat és el plaer moderat, això sí. Perquè hi ha una versió dels epicuris que és falsa, que és el plaer desenfrenat. No, no, és el plaer moderat és, podríem dir, és la moderació, la satisfacció de les necessitats imprescindibles en la seva mesura justa. I només dic aquestes quatre, perquè també podríem afegir la persona que té la noció de felicitat de Facebook, que és tenir milers d'amics. Dits amics, quins prejudicis sobre la paraula amic? Perquè, és clar, la noció d'amic que té aquell que diu a Facebook, o sigui, no diu a Facebook, diu jo tinc 5.000 amics. Ostres, quina noció d'amistat, si l'hagués de comparar amb l'aristotèlica o amb l'epicúria, precisament. Per tant, el pessimisme, diríem, hi ha raons per al pessimisme del traductor que treballa precisament amb aquesta capacitat comunicativa tan carregada de perills que ens diuen aquests dos personatges. Que és impossible comunicar-se i que cada vegada que diem una paraula els prejudicis estan tapant, ombrejant, deformant aquella paraula. Això és la primera part de la meva intervenció, que diu tenim raó per ser humils, tenim raó per sentir-nos pessimistes, perquè ens estem esforçant en una tasca probablement impossible. Ara bé, raons per l'optimisme. Les raons per l'optimisme venen per la via de facto, perquè tot això que he dit abans partia d'unes teories que no tindrien per què ser absolutament certes i exactes. I el que passa en la vida real és que hi ha moltes traduccions i excel·lents traduccions que ens permeten gaudir d'obres de llengües llunyanes desconegudes, d'obres de llengües mortes fa molt temps i que fan aquesta tasca extraordinària de posar vida allà on probablement ja només hi hauria mort. I que trobes persones que t'han llegit una traducció i dius, ostres, gràcies per haver traduït, per exemple, l'Utopia. Que en català tenia només una traducció del 1912, molt, bueno, que no era molt elaborat. Bé, i que estava perdut absolutament, ja estava descatalogada per descomptat. Bé, doncs, que interessant que ho hagin pogut tenir. I que interessant descobrir que l'Utopia va ser escrita per Thomas More, no en anglès, sinó en llatí. Perquè era un senyor que tenia entreteniments divertidíssims, com és ara, farà 500 anys, el 1516, quan va estar presidint o dirigint una ambaixada comercial als Països Baixos, de part del seu país d'origen. Les tardes, que no tenia la família ni els amics, es dedicava a jugar, a escriure aquest text en llatí, animat pel seu íntim amic Erasme de Rotterdam, que era també un llatinista confés. Bé, la realitat, per tant, a diferència d'aquestes teories de Gorgias o de Nietzsche, la realitat ens dona uns resultats que són humanament acceptats i celebrats. I jo diria, per tant, que es podria crear una certa teoria, si acceptem els dos fets, que des de la teoria hi ha raons per al pessimisme, però des de la pràctica hi ha raons per l'optimisme, jo em situaria en un terme mig en el que diria que la gran tragèdia de la incomunicació filosòfica, per dir-ho així, pot ser consolada per la petita tragèdia de la traducció difícil. Vull dir que, si acceptem que el llenguatge per si mateix, ja no entre llengües diferents, sinó dins d'una mateixa llengua, està carregat d'elements d'incomunicació, encara que sembli que ens comuniquem, perquè quan jo dic A, tu entens tros d'A, A més U, jo volia dir A menys U, i d'aquí grans embolics, de fet, grans embolics de la societat contemporània i de la política, si no, ja que has fet esment a la meva mala vida com a polític, ai, la meva mala, he dit mala, no, és que volia dir doble vida. Però, exactament. Doncs bé, grans problemes de la política poden ser analitzats des del punt de vista comunicatiu o lingüístic i descobriríem que no eren problemes polítics, eren problemes de paraules polítiques. Això també s'ha citat Wittgenstein, no? En l'àmbit de la filosofia de la llengua, moltes vegades tot el llenguatge es diu això. La majoria de problemes filosòfics no són problemes filosòfics, són problemes de paraules filosòfiques. És a dir, ens hem inventat algunes nocions que resulta que no responen a res, però que comencen a carregar-se de prejudicis per un costat, de prejudicis contra l'altre, i aleshores és una guerra entre prejudicis. Diu, i el contingut? Ah, el contingut és igual, però ens estem barallant perquè els teus prejudicis i els meus prejudicis són incompatibles. Diu, i si els descolquessin, els prejudicis, resultaria que havíem desactivat el problema. Bé, què passa, doncs, que sobre la gran tragèdia de la difícil comunicació en el sentit més pur, resulta que el traductor pot reivindicar, des d'aquest punt de vista, sentir-se orgullós de fer una feina que consistiria precisament en, des de l'esforç de la traducció d'una llengua a una altra, desactivar el màxim de prejudicis de la llengua original i intentar carregar del mínim de prejudicis la llengua d'arribada. Ei, el problema és si això s'aconsegueix sempre, sovint, poques vegades. No ho sé. Eh? Jo diria, jo em poso a la cua del que haver-ho aconseguit les mínimes vegades possibles, però l'esforç és aquest, és a dir, intentar que, ja que cites les traduccions de Ciceró, en la definició que fa Ciceró de la República, com puc jo traduir només dues paraules, utilitatis communiane, és a dir, que la República és una associació de gent que està associada no perquè sí i no per por, sinó que està associada per el juris consensu et utilitatis communiane. Juris consensus, més fàcil, i ho podem deixar aquí, utilitatis communione, que traduït literalment, i el tanto millor als fals amics, seria la comunió d'utilitat. Per dir, hòstia, no puc posar en català la comunió d'utilitat. Eh? I aleshores què passa? Jo he de pensar el que Ciceró hauria volgut dir en comunió d'utilitatis en el seu context i en els seus usos lingüístics, sobretot els seus usos lingüístics, més que els diccionaris, si haguessin existit, vocabularis, etc. Els seus usos lingüístics, i dir, ostres, jo em fa el fet que quan Ciceró deia això, volia dir el que nosaltres voldríem dir en un moment de mínims prejudicis polítics, interès general. És a dir, la gent està associada pel consentiment jurídic o legal i l'interès i la voluntat d'interès general o assumir l'interès general. Què has fet? Doncs això, has intentat lluitar contra allò que els nostres savis han dit, la llengua, cada paraula està carregada de prejudicis, intentar desactivar el màxim de prejudicis originals i carregar el mínim de prejudicis propis. I ho deixaré aquí. Gràcies.
Moltes gràcies. Ai, no.
Bona tarda a tothom, moltes gràcies Maria Àngela, amics, per estar doncs, en aquesta taula, per haver-me convidat, els amics que esteu aquí doncs, per ser-hi. És tot un honor doncs, estar amb aquests bons companys, sobretot més que a banda de professionals, evidentment, doncs, estar en una taula d'amics, que és el millor que pots fer, prendre unes copes, xerrar d'aquestes històries i arribar a conclusions o no, i anar-te'n després cap a casa la mare de Felici Cofó i dir, bueno, ho hem de repetir, aquesta seria una mica la idea. La Maria Àngela m'ha definit d'una manera fantàstica, m'encanta que me l'apuntaré. Com ho has dit, això? Agitador cultural o algun estil? M'encanta. Bueno, m'apunto. Bé, la qüestió, tinc l'honor amb l'Eusebi, doncs, ens coneixem de fa molt de temps, hem treballat així puntualment algunes coses, el Manel em va presentar, recordo, amb molta èmfasi i molta alegria, juntament amb Joaquim Tremoleda, tenim aquí entre la sala, doncs vam presentar els epigrames eròtics de Marcial a les Ruïnes d'Empúries, un marc extraordinari, realment espectacular, i de la Maria Àngela doncs, he de dir, doncs, va ser la meva mestra, magistra latini, magistra vita i ara una estimadíssima amiga. De la Maria Àngela volia parlar perquè ella té una mica de culpa. No puc deixar d'esmentar també la professora Maria José Valeri, que està allà al fons, que em va fer traduir alguna vegada Marcial, o em va fer ensenyar les primeres passes en llatí i per tant el homenatge corresponent. Moltes gràcies, Maria José. Doncs, i ara tinc uns quants alumnes entre aquí, entre la multitud, que venen doncs, aquí també per escoltar-nos i per, bueno, no en tenen prou vista les classes que hem volgut repetir una mica, jo crec que venen per veure si pugen nota, francament, però ja ho discutirem després. La qüestió és que la Maria Àngela fa, allà l'any 1900, s'ha calculat, ha estat mentre ells estaven parlant, jo he calculat, que devia ser 1900, ara agafarem les cadires, a mi m'agafa una certa tremolor quan ho dic, el 1982, pausa, reflexió, 1982, tempus fugit, eufuga, que és pòstume, l'abunturanni, que deia aquell, com l'abuntur els anni, mare de Déu Senyor. Bé, doncs els anys que va l'abuntant per ahí, doncs un dia la Maria Àngela, que estava traduint les bucòliques de Virgili, no és casualitat que ja ha esmentat el nom, doncs va dir, al final estàvem nosaltres preocupats allà per diferenciar un acusatiu d'un nominatiu, mare de Déu Senyor, tants casos per aquí, tants casos per allà, i a més resulta que havien d'apreciar la bellesa de Virgili, i us vols dir que hi ha alguna cosa bella darrere d'aquest complement circumstancial de no sé què. Bé, i estàvem lluitant amb això sempre amb la seva gran elegància, amb la seva magnífica, no només com a professora, sinó amabilitat com a persona, que és fantàstica la paraula amabilis, digne de ser estimat, un infinitiu, una paraula, un adjectiu passiu. Doncs ens va posar com a feina per als alumnes que tenia llavors la segona facultat de llatí, entre ells alguns coneguts com Javier Cercas o Susana Rafart, per fer-nos algunes idees, que aquests sí que aquests, doncs, són pesos passants, pas com jo, que bueno, doncs mira, estem aquí, però bueno, algú va quedar. Però la qüestió, no ens despistem de la idea, la qüestió és que ens va dir, diu, quan vam acabar al final de la segona bucòlica, crec que era la segona, no, és la primera bucòlica, doncs quan Melibeu i Titirus s'han de despedir, diu, dels últims quatre versos, va dir, algú de vosaltres s'animaria per traduir en vers del llatí al català? Nosaltres teníem prou problemes per saber diferenciar el subjecte del complement directe. I te diuen, vinga, ara tradueix en vers. Bé, jo m'ho vaig apuntar a l'agenda, mai he tingut agenda, però diguem-ne una agenda mental, i 30 anys més tard hi vaig fer cas. I he traduït les bucòliques en vers.
Susana Rafart ho va portar l'endemà.
Després me diuen que arribo tard als puestos. Quina mala fama, quina mala fama. 30 anys, però nunca es tarde si la dicha es buena. Bé, la qüestió és que 30 anys més tard, doncs un dia em vaig decidir a fer-li cas i traduir Virgili al català. A Virgili, en aquest cas, les bucòliques de Virgili. Havia traduït altres coses abans i vull lligar doncs, una mica la meva intervenció amb el que acaba de dir en Joan Manel, que és... sobre la, com diries, la dificultat del traduir i la... que això és evident, que no en parlarem no tant com això, sinó potser les motivacions. La Simona abans ha parlat d'una sèrie de qüestions sobre la motivació del traductor, les ganes de que hi constis com a persona que estàs en el procés, en la cadena d'aquesta, no? Aquest pont que has parlat. Que clar, en el pont del traductor d'autors clàssics bé és més difícil, perquè si se me presenta Horaci per dir-me alguna cosa tindré un susto, millor que de tont estàs, no? Però... El tema, el pont ve d'una altra manera, si volem, no? Però jo volia, doncs, en la meva xerrada, en la meva intervenció, segurament parlaré de dues coses. Una, la interpretació, realment, quan traduïm, estem interpretant el que has comentat, els prejudicis, diguem-ne com volem, el que comentaves, la comunió d'interessos, no? Com has dit això, l'interès general.
Sí, perquè seria introducció de la comunió d'utilitats.
Comunió d'utilitats, interès general, doncs què és? Aleshores, el traductor, d'alguna manera, ha de fer aquest pas endavant. No ens podem quedar en literalitat. La Simona ha comentat que m'ha fet molta gràcia el de les sabates, o sigui, seure a terra, o seure amb el cul a terra, em perdona l'expressió, o la part de l'espalda que pierde su casto nombre, que és més bonic, doncs a terra dels nens d'Eslovènia, i en canvi nosaltres aquí amb els nens tinc descalço. Cada dia les meves filles, nena, calça't. I l'altre, o vestes d'aquelles coses que fem els pares, diu, no tens fred, carinyo, que vas allà, que són, estem a 4 sota 0 i no tens fred. I al final l'altre dia un adolescent de quart d'ESO em diu, els adolescents ens vestim perquè les nostres mares tenen fred. Vull dir, jo no és que tingui fred, la meva mare que em diu, deus tenir fred, no, tapa't. Diu, vale, doncs al final te tapes per no sentir la mare. Doncs en la lectura aquesta de, el que dèiem de... el cas d'interpretar, a l'hora de traduir del català a l'eslové, doncs dir posa't a les sabates o caça't o posa't als mitjons, un eslové segurament, pel que has donat a entendre, no ho entendria. Què m'expliques? Aleshores, aquí quan arribem a aquest punt, hi ha la qüestió de dir, es faig una nota aclaridora a peu de pàgina i carrego absolutament el text i perd la directesa, la immediatesa, no? Allò que arriba de seguida, o directament faig el salt, m'atreveixo, interpreto i adapto a la meva circumstància, a la meva llengua, al meu país. Aquesta seria una mica si hem entès això. A mi m'ha passat pel cap, mentre estaves parlant de l'interès general, un vers que la Maria Àngela ha posat, curiosament, les casualitats rarament existeixen, això m'ho he sentit a dir moltes vegades. Ha parlat, penso que vol parlar després, d'un escruquior fantàstic de Catul. Bé, ja arribarem a l'escruquior i ens escruquiarem tots una mica. La qüestió, el vers de Catul, odiet amo quari et faciam fortasse requiris nescius et fieri sentio et escrucior, preciós, doncs, curiosament, l'odiet amo està traduït i retraduït 50.000 vegades. Un com a traductor dels clàssics amb majúscules, i no són tants, dius, què puc aportar jo que no hagin dit ja? Després parlarem de la Divina Comèdia, de l'Odissea, quantes vegades no s'ha parlat, no s'ha traduït els grans clàssics? Necessitem la retraducció dels clàssics, perquè cada generació, això també s'ha parlat i és conegut, no? Realment, els joves Els joves d'ara, perquè de fet on hem d'enfocar cap al jovent, no? Els joves que s'estan formant com es van formar nosaltres en els tres, necessiten traduccions que els siguin més directes. I la nostra traducció, les que sabem una mica, coneixem les dues llengües amb prou capacitat, perdoneu la immodèstia, si Ciceró no era pas modest, no ho seré pas jo. Doncs els que tenim una certa capacitat, o les eines, diguem-ho així d'aquesta manera, les utilitzarem més bé o més malament, no? Però les eines per poder acostar això al jovent, doncs som uns quants, però entre els meus alumnes que estan aquí avui i jo mateix hi ha cap a 40 anys de diferència, 35. Vull dir que la meva llengua ja no és ben bé la seva. Per tant, imagineu-vos, si a més això afegim que jo encara tinc un contacte directe amb ells, igual que altres professors que poden haver-hi a la sala, quan això passa amb un autor que ha traduït, s'ha parlat de Riba o s'ha parlat de Riba, no? Doncs que ja, diguem-ne, no ha tingut aquesta connexió tan directa i realment pertany a una altra època i a un altre modus loquendi, doncs realment aquesta, diguem, retraducció dels clàssics és necessària, és fonamental. Perquè no és el mateix l'Horaci que es podia haver traduït el 1800 que l'Horaci que hem de traduir el 2015 i que hem de traduir el 2017. I a vegades ens trobem que hi ha mateixes traduccions, al mateix any poden sortir dues o tres traduccions d'un mateix autor. Cadascuna tindrà el seu o les seves virtuts. Per pensar que la major part d'elles les donarem que seran bones. Hem de pensar que ningú es posa a traduir Horaci per fer-ho malament, sinó que ja no t'hi poses. Una altra cosa és que després hi haurà els criteris. Per tant, hi ha aquest interès, aquesta funció del traductor, que és la de realment doncs, arribar a una sèrie de gent. Però després hi ha la interpretació. I d'entre això dèiem a l'Odietamo, que era on t'havia comentat amb aquest vers. L'Odietamo, si traduïm literalment, ho diu i estimo. Bé, hi ha moltes traduccions i moltes interpretacions. I sembla que no pugui ser, no puguis parlar tant de dius, però ja estàs, ho diu i estimo. Odietamo, més simple que això, més simple que això. Però jo, i em permetreu que digui jo, aquí a l'Ego, perquè el traductor soc jo en aquest cas, jo tradueixo per tu diu i t'estimo. Estic interpretant. I algun company m'ha dit, per què poses el temps? Perquè em dóna la gana. Perquè interpreto. Perquè tu diu i t'estimo. Puc afegir, com afegeixen alguns traductors, tu diu i t'estimo alhora. Aquell sentiment d'aquella persona l'estimes, no puc viure ni tecum, ni xineté, ni cumté, ni xineté, no puc viure ni amb tu ni sense tu. Tu diu i t'estimo al mateix temps. Com és possible? Però després la contradicció que el mateix intenta resoldre. Quare in faciam, com és possible, com ho faig això? N'escriu, no ho sé. Però sento què passa, no? Això després en parlarem, no acabarem tot el vers. Però l'odio i odio, odietamo, tan evident. T'odio, t'estimo. O odio i estimo. Alhora, no alhora. Estic llegint i estic interpretant. I llavors, d'alguna manera, encara que no vulgui, carregues la teva pròpia lectura, el teu propi prejudici, que hauries de treure, com dius tu, però crec que és inevitable. Vull dir, perquè fas una lectura, no? Això d'una banda. I l'altra... Dos coses més diré perquè no em vull estendre, jo, o sigui, soc que quan me donen un micro no el deixo anar, però l'Eusebi és pitjor que jo, vull dir, amb tot el carinyo. Bé, la qüestió és, dos coses més en aquest sentit i aniré acabant. Una altra és que, en el meu cas concretament, penso que tots els traductors ho fem, però deixem-ho que dir d'aquesta manera, només tradueixo el que m'agrada. Aquesta és una qüestió que diràs, i quin criteri és aquest? És el criteri. M'agrada. Llavors jo he aconseguit, he tingut la sort de traduir prosa, Titus Livi, ja ha fet la Maria Àngela, l'ha fet. I en Titus Livi què vaig buscar en la traducció de Titus Livi en prosa? Vaig buscar el que a mi m'oferia Titus Livi, m'oferia una prosa rica i fluida, com un riu suau que anava baixant. Aleshores, en el meu intent de traducció d'acostament al lector actual vaig intentar doncs, que aquest fluir arribés també i el percebés a la persona lectora actual. Això implica, aquest objectiu traductor, simple en la seva proposta, implica tota una sèrie de qüestions, com ara, que segurament podem parlar després, com ara el registre lingüístic que utilitzes. Quin nivell de llenguatge utilitzes? Molt col·loquial? No, evidentment, perquè el diví no era col·loquial. Inaccessible? Si hagués estat inaccessible no hauria arribat a nosaltres. Els romans l'entenien perfectament. Per tant, has de buscar un equilibri entre una prosa elegant, curosa, culta, però no inaccessible. Aquesta és una idea que això, com a mínim, és una lectura que fas. El mateix passa amb la poesia, més encara amb la poesia. Jo he tingut després la sort de traduir, doncs, com us deia, alguns poemes del Virgili mateix, Horaci, però també doncs, Marcial, especialment, i alguns poetes més moderns, com ara, estiguem unes qüestions amb Baudelaire, del francès al català. Doncs, sigui com sigui, la qüestió és que, clar, quan arribes a la poesia, si la prosa ja té molta dificultat, quan arribes a la poesia hi ha el component simple, evident, diferenciador de que la poesia és poesia. I com a poesia que és, El lector actual l'ha de percebre com a poesia. Per tant, jo no veig, i permeteu que ho digui, amb lletres grosses, no veig res pitjor que traduir un poeta en prosa. Absolutament. Estiguis quiet, deixa que ja ho faci un altre. Ja ho farà, no? Si no saps fer-ho o no vols fer-ho, o creus que no val la pena fer-ho, deixem-ho aquí per no ser especialment durs, no ho facis, però deixa que un poeta vingui després. No un poeta, perdó, un traductor que vulgui versificar. No tens per què ser poeta, tot i que, bueno, la sensibilitat ha de ser-hi, però com a mínim conèixer els recursos de la poesia, els ritmes, anar sociolàbic i sociolàbic, això ja és qüestió de cadascú. Per tant, aquest gust estètic per les grans obres i aquesta. I per últim, que és l'última cosa que volia dir, és que dintre del que comentem, el traductore traditore famós, que sortirà tantes vegades, a mi m'agrada dir que dintre de l'esclavatge que suposa ser traductor, perquè tens un text del que no pots fugir, no te pots inventar coses que no diguis Ciceró i Manel, no pots dir, no, és que aquí Ciceró, bueno, t'inventes un paràgraf i marxando, no queda bé, no pots eliminar aquelles coses que són substancials, evidentment que no pots fer-ho, però sí que és veritat que dintre d'aquest esclavatge que arribi el missatge, ens arribi a nosaltres, o al lector potencial actual, doncs dintre d'això, realment, tenim unes dosis de llibertat increïbles i que les usarem més bé o més malament. Parlàvem de poesia, jo puc optar, com acabo de dir, de traduir en vers o en prosa. Evidentment, jo crec que en prosa. Puc optar per fer períodes llargs o curts. Quan parlem de Ciceró, quan parlem de Fru, puc parlar del tipus de vocal. És a dir, jo tinc una sèrie de llibertats que m'aprenc, per dir-ho d'alguna manera, que m'autodono, que me les prenc jo, no me les dona ningú, les assumeixo i les aplico amb coherència, generalment, que són, doncs, realment, això, aquestes dues llibertats. I a partir d'aquí, doncs, amb uns criteris que creiem que han de ser els oportuns, després el lector dirà, pues, això és impassable o no és impassable, això és infumable o no és infumable, doncs arribem a coses com, per exemple, doncs, com deia del vers, doncs si, i aquí ja ho deixaré, doncs si els hexàmetres clàssics s'han de traduir en hexàmetres catalans, si és que això existeix, o es poden traduir en qualsevol altre vers, siguin heptasíl·labs, octosíl·labs, neasíl·labs o el que sigui. Aquesta diguem-ne, llibertat la té el traductor. Per tant, després el que tria cadascú és cosa seva. Però en tot cas, dintre de l'esclavatge que hem de tenir, tenim després unes grans doses de llibertat, que en fem després ja donar els resultats a nosaltres. Seguirem amb el debat, suposo, no?
Gràcies.
Bé, sort que tinc un rellotge aquí davant. Tenim un rellotge que ens marca, perquè tens raó. Per això t'has quedat. Com deia un professor grec, tinc un botó que quan apreto això s'obre la trampilla i baixes cap a baix. Quan et passaves del temps a les comunicacions dels congressos. Bé, aquí tenim un rellotge que ens marca el temps i per tant intentaré ajustar-me als 10 minuts que jo mateix m'han assignat i m'he assignat. Bé, però no vull deixar de dir que em fa molta il·lusió de ser aquí. Em fa molta il·lusió, Maria Àngela, que m'hagis convidat, que m'hagis donat aquesta llibertat una mica de parlar no del que em vingui de gust, sinó de traducció, però no exactament de la traducció que es coneix com la traducció dels clàssics grecollatins. I evidentment, doncs, em fa molta il·lusió també de fer-ho aquí, a la biblioteca, perquè aquesta biblioteca, ja ho he dit, Nati, moltes vegades, jo, bé, soc usuari, molts de nosaltres som usuaris habituals, ja ho érem de l'antic edifici, ho som d'aquí, hi hem presentat llibres propis i d'altres, i per tant jo aquí me sento com a casa meu, vull dir, a vegades podem prendre unes llibertats que no m'hauria de prendre, fins i tot, però en qualsevol cas em sento com a casa i per tant em fa il·lusió d'estar aquí, amb amics, a la taula i entre els assistents. Bé, li vaig dir a la Maria Àngela, quan em va demanar de participar en aquesta taula, i vaig dir evidentment que sí, de seguida, però en veure que estava integrat en el capítol, en l'apartat de la traducció dels autors grecollatins, vaig pensar que jo feia 8 anys que no feia classe de grec i de llatí, i que amb prou feina recordava les declinacions, i que em sentia una mica incòmode. Bé, potser això és una mica massa, però Déu-n'hi-do. I llavors vaig pensar en Maria Desanglada, que és una persona, evidentment, molt estimada per tots nosaltres, una persona de culte, Figueres, i una entrevista que li van fer poc abans de morir, un amic nostre també, Francesc Foguet, li va preguntar sobre un llibre, va fer una pregunta sobre un llibre que es diu Perdis en poetes, un llibre d'evocació de Grècia a partir dels seus poetes. I Anglada deia, abans de fer Perdis en poetes, en aquesta entrevista, diu, estava una mica confosa. En Sam Abrams, que de fet estava també convidat, i ell podria, si fos aquí, ho podria donar fe que és així, a Sam Abrams li vaig comentar que volia barrejar els poetes antics amb els d'ara, i em va dir, és clar que sí, la poesia no té època, tan contemporani és Homer com Elitis. Bé, jo penso que si ho diu Anglada, estic una mica facultat, doncs, per estar en aquesta taula rodona, sense tenir la sensació que sóc un infiltrat
entre llatinistes i hel·lenistes de prestigi i molt respectats. Per tant, jo us volia comentar un parell de... Bé, no he pogut venir al matí, també em disculpo, ja ho he fet, però no ho he fet perquè, per rigor, perquè toqui fer-ho, sinó perquè m'ha sabut greu, però bé, a vegades la feina i quan tens certes responsabilitats doncs no t'ho permet. Per tant, jo no parlaré d'altres aspectes que no sigui la meva experiència personal, perquè si parlo d'altres aspectes de la traducció, corro el risc de dir coses que s'hagin dit al matí. La meva experiència de traductor, evidentment, corro el risc de fer-me pedant, però segurament el que jo digui aquí, pel que fa referència a la llengua que jo tradueixo, que és el grec modern, no ho ha dit ningú, i per tant, d'alguna manera em permetreu aquesta certa dosi de pedanteria o de tenir un paper més rellevant del que jo voldria tenir. Intentaré, però, que no siguin en cap moment unes experiències purament personals, sinó que serveixin per reflexionar. De fet, ara, sentint la Simona, pensava que no estàvem tan lluny, el grec i el eslové, no? Bé, que serveixi una mica per reflexionar en veu alta, i prou. I m'ha caigut darrerament de trobar-me en diferents situacions com a traductor que no són la situació normal que jo havia... Jo no sóc traductor professional, jo sóc professor de grec, encara que amb prou feines, com us deia, recordo les declinacions, però la meva condició de professor de grec, ara treballant a Empúries, en el camp d'aprenentatge d'Empúries, no sóc traductor professional. Bé, també hauríem de parlar molt de què vol dir traductor professional. Sóc un traductor que disfruto traduir, d'alguna manera, i penso que això és la màxima compensació que tinc. I m'he trobat, però, com a traductor, molts anys traduint del grec al català, del grec bizantí i molt especialment del grec modern. Però darrerament m'he trobat amb altres situacions com a traductor, de les quals sí que us volia parlar, perquè penso que potser a mi almenys m'han descobert una sèrie d'aspectes, alguns agradables, alguns no tant, alguns difícils, altres més fàcils, fruit de la meva experiència, no? M'he trobat traduint del català al grec, també. I m'he trobat revisant traduccions d'altres del català al grec i revisant traduccions meves, d'obres meves cap al grec, que no he fet jo. És a dir, diferents situacions en què jo he tingut algun paper, ja sigui revisant traduccions d'altri o pròpies al grec, o bé traduint de la llengua del grec del català al grec, és a dir, del revés del que havia fet fins ara, no? Bé, només dir una cosa de cada una d'aquestes experiències, una mica com un comentari en veu alta. Pel que fa a la traducció al grec, del grec, la traducció del grec al català, m'he trobat ara traduint un autor que havia traduït fa 20 anys, que he recuperat, una obra molt semblant a una altra que havia traduït, d'època, però completament diferent de contingut. Jo també he canviat en aquests 20 anys, per bé o per mal, i una mica l'experiència que m'he trobat amb aquesta situació, de traduir un autor que has traduït fa molts anys i que tornes a traduir una obra d'una mateixa època, però d'un contingut diferent. Aquest autor és Yanis Ritsos, un autor comunista, que evidentment ser Grècia comunista en el segle XX volia dir passar mitja vida a camps de concentració, un país amb cops d'estat, dictadures militars, etc. Bé, Ritsos va ser tancat pels coronels l'any 67 en un camp de concentració, del qual va sortir al cap de molts anys en arrest domiciliari. I allà, a l'Eros, va escriure una sèrie de llibres, un autor molt prolífic, va escriure un recull que es diu Les 18 cançons de la pàtria amarga, que vaig traduir fa 20 anys, i un altre recull que es diu Repeticions, Epanalipsis, en el qual parla de la seva situació personal i de la seva situació de manca de llibertat de Grècia, utilitzant com a font la tradició popular i la tradició ortodoxa pel que fa a les 18 cançons de la pàtria amarga i l'antiga mitologia pel que fa a les repeticions. Bé, les dues obres, contràriament al que podia semblar en un principi, per mi, i no sé si tu, Simona, i altres traductors us heu trobat, per mi ha estat infinitament més difícil, no només per la manca d'experiència de fa 20 anys, sinó perquè crec que és així, traduir una obra de caràcter popular. Una obra íntimament unida a la tradició popular d'un poble, a la tradició ortodoxa, perquè els grecs, recordo quan estava de director al Cervantes a Atenes, va venir la meva directora, i passejant per Atenes, dèiem, aquesta gent són com nosaltres, i vaig, aquesta gent no tenen res a veure amb nosaltres, absolutament res, és a dir, vesteixen com nosaltres, però són ortodoxes, i això a Grècia és dir molt, és a dir, són ortodoxes i tenen una tradició molt diferent i una història molt diferent. Bé, dit això, m'ha estat molt relativament fàcil traduir aquests poemes de contingut mitològic, va ser enormement difícil traduir els poemes populars, perquè quan Ritsos, per exemple, diu en un vers, en aquests poemes populars, dos carbons a l'encenser i dos grans d'encens i una creu feta de sutja a la llinda de la pàtria, això ens pot agradar més o menys, però si no saps que la creu feta de sutja a la llinda de la pàtria és el record del que fan els grecs amb el foc del dia de Pasqua, el foc que s'encén la nit de Pasqua, no sé si en altres països ortodoxos és així, quan entren a casa fan una creu de sutja a la llinda que els protegirà dels mals esperits durant tot l'any, aquest poema no s'entén. I crec, jo sóc fermament partidari de posar notes als poemes, no a la pàgina, no m'agrada posar notes a la pàgina, al final, però crec que si no, aquest poema no s'entén. Per tant, la tradició popular fa que sigui molt més difícil, penso jo, traduir un poeta que segueix aquesta línia popular, aquesta línia tradicional, ortodoxa, que no un poeta que agafa un tema, que és la mitologia, que és una mica patrimoni de tots, i escriu poemes de contingut mitològic. Aquests poemes m'han estat relativament fàcils. També penso que en aquests 20 anys alguna cosa he après, però en qualsevol cas, aquests poemes populars em van ser molt complicats. Traduir del grec, evidentment, és una falta gairebé de responsabilitat, però m'hi vaig trobar gairebé sense voler, i això ho coneix molt bé en Quim Tremoleda, perquè quan jo estava a Atenes i vam celebrar el centenari de les excavacions d'Empúries, i vam fer-ho tan bé com vam saber, com vam poder, i crec que va sortir prou bé, vaig pensar què podíem fer des de l'Institut Cervantes per ajudar això, d'alguna manera, aportació pròpia, a part d'organitzar uns actes. I vaig pensar que pagava la pena a un grec que, evidentment, ja començava una època de crisi, per tant, una època en què eren qüestionats, la seva seriositat, una època, diguem, de depressions. Bé, la Grècia és un país que fa aigües per totes bandes, no cal ni dir-ho. Doncs jo vaig pensar que traduir poemes catalans que parlessin sobre Empúries i fer una trilogia de poemes catalans sobre Empúries tenia sentit. Bé, vaig buscar traductors, no vaig trobar cap. I vaig pensar, com som els empordanesos, bueno, s'ho faria. Bé, evidentment jo en col·laboració amb grec, lògicament, no? I vaig traduir un llibre que porta per títol Vetusta Eufonia, poemes literaris sobre Empúries. Va ser una primera experiència. I ara, posats a assumir reptes difícils, vaig pensar poc abans de marxar d'Atenes, parlant amb un amic, dic, és increïble que les elegies de Virgili no estiguin traduïdes al grec. I van dir, va, doncs traduïm-les. I ens hem posat a traduir-les. Jo primer i ell ho revisa. Bé, per què dic això? No dic perquè sapigueu què estic fent, que això no té cap importància, sinó perquè allò que deia com a dira, i de fet està en el programa, de que traduís la millor manera de llegir, a mi personalment, quan he traduït del meu idioma cap a un idioma que no és el meu idioma matern, sí que ho he experimentat molt més que no al revés. Així, realment. És a dir, quan he hagut de traduir, o quan estem traduint ara les elegies de Virgili, t'adones compte de la dificultat que té traduir una llengua, que és una llengua flexiva, que és una llengua flexiva, que no és exclusiu del grec, que sigui una llengua flexiva, però sí que és exclusiu del grec, tampoc és exclusiu que no sigui una llengua romànica, no és una llengua romànica, és una llengua flexiva, però sí que és exclusiu del grec entre les llengües que d'alguna manera estan presents aquí, que és una llengua amb una llarga història, amb una molt llarga història. Si agafem Homer, doncs, 2.500 anys. Bé, i això què vull dir? Vull dir que et dones compte que quan tradueixes un idioma tan diferent, que no és el teu, a més, t'obliga a llegir aquells teus poemes que tu has llegit i que t'has estimat d'una altra manera. Per exemple, quan Riba diu en una elegia de Virgili, diu concretament, dret d'estí, a l'elegia vuitena, dret d'estí que no bat cap saber. Evidentment el dret d'estí és el subjecte i el cap saber és el complement directe, en principi. Però quan llegeixes de pressa hi ha un volgut joc de paraules i d'ambigüitat. Això crec que és impossible de traslladar-ho, perquè la grec es deplina. És a dir, tu has de decidir què fa de subjecte i què fa de complement directe. I no pots jugar amb l'ambigüitat de dir, ho deixo aquí i que escolli el lector. Aquí vaig pensar, carai, quina sort que el català no es declini, no? Una altra, en el cas de Riba, la paraula, dues elegies més, surt una paraula, faula, per l'art articulat per la saviesa dels segles i de les faules, a l'elegia vuitena. I l'elegia sisena és sols un retrobar, més de més lluny que de vosaltres mateixos i de la faula. Bé, fantàstic. El problema és que la paraula faula en grec és mythos, que vol dir mite. I aquí sí que la liem grossa, perquè la paraula mite, qualsevol grec, el rema de l'antiga mitologia. I no hi ha cap paraula que t'indiqui una faula com a tradició popular d'origen segurament medieval. Hi ha una altra paraula que és llegenda, mythistorima, però és que mythistorima en grec vol dir, a més, novel·la, la qual cosa ja la lies massa. Per tant, aquí has d'escriure mite, mythos, i explicar en la introducció, crec jo, que alerta, que no és un mite clàssic, és un altre mite. Per tant, dones compte que traduir a una llengua que té aquesta història i aquestes paraules connotades tan fortament d'una tradició que arrenca en mer per no parlar de les tauletes micèniques i que arriba fins avui en dia és molt complicat. I dones compte de la pobresa de la teva llengua, de la llengua, en aquest cas, la catalana. No? I això doncs, són experiències que he tingut en aquest món de la traducció. I ja per acabar, bé, m'he trobat corregint una traducció d'un llibre meu, no de creació, jo penso que ja li vaig plomar la literatura traduint, si a sobre encara escrius una de creació ja suposo que seria gairebé un delicte. Bé, vaig tenir la sort que em traduïssin al grec un llibre sobre Riba i la literatura, i el títol és Carla Riba i la literatura grega moderna, Grècia com a exemple de la regeneració nacional a Catalunya. Sobre el noucentisme, Riba i l'arribada dels autors grecs moderns a Catalunya. Tot l'estiu, amb el traductor grec, no he fet jo la traducció, revisant aquesta traducció a quatre mans. Bé, és una experiència, m'he de dir, sincerament, avorrida, perquè llegir-te novament allò que ja has llegit en un idioma, tornar-te a llegir un altre, a mi em va avorrir. Però, per altra banda, és una experiència molt enriquidora. Però no us parlaré d'aquesta experiència ja per acabar, perquè penso que té un valor relatiu. molt relatiu, evidentment. Us parlaré d'un projecte que em van confiar fa uns mesos, que és la de decidir la reedició de les traduccions de Cavafis de Riba. Bé, la traducció de Cavafis de Riba va ser publicada després de la mort de Riba, l'any 62, Riba 1059, l'any 62 va ser reeditat, va ser editada les traduccions en edició en aquest llibre tan bonic, que abans sí que es feien llibres bonics, amb aquesta edició de Triadú, en pròleg de Joan Triadú, edició de Joan Triadú, i més tard, la que molts tenim a casa, aquest llibre verd, en l'edició d'Eudald Solà. Bé, evidentment aquests poemes van ser traduïts poc abans de morir Riba, l'any 58, 57, 58, 59. Bé, i l'editor em va demanar de reeditar-los. Aquest llibre està exhaurit, s'han fet 7 reedicions, però està exhaurit en aquests moments, i jo vaig dir, hem de veure aviam com ho fem això, no? Primer, si realment s'ha de veure, jo ja creia que no, però volia comprovar si aquesta traducció ha envellit o no. Perquè podia ser que hi faríem un flac favor a Riba, no? És a dir, si aquesta traducció fos com les traduccions d'Èsquil dels anys 30, possiblement seria millor no reeditar-la, vaig pensar això. Però si és, jo ja ho sé, jo ja soc lector assidu de Cavafis, no? Si és una traducció com la d'Obert, val la pena. Me la vaig estar mirant, i en el fons penso que a Riba li hem de reconèixer allò que s'ha de reconèixer. És a dir, Riba va tenir un Cavafis molt parcial, va tenir el Cavafis que es coneixia als anys 50. Faltava molt Cavafis per conèixer. No podem jutjar Riba per allò que ell no podia saber, perquè faltaven els poemes inèdits, els inacabats, els rebutjats, la prosa, les cartes, tot això no ho tenia. Però amb el material que tenia Riba, que eren els 158 poemes i un llibre de Timos Malanos que es deia Cavafis, el poeta i la seva obra, va fer una obra que jo crec, i no perquè jo sigui un fan de Riba i tradueixi les elegies, sinó perquè crec realment que és una traducció que no han venit. Que no han venit. De fet, l'Eudald Solà ja deia, en l'any 77, deia, els versos serven aquesta elegància, els versos de Riba, els versos de Cavafis traduïts per Riba, serven aquesta elegància, aquella seguretat i aquella perfecció que fa que el sentim com a cosa pròpia, com un patrimoni que no procedeix d'una translació, ans al contrari, són uns versos que sonen com si haguessin estat concebuts i creats en la nostra pròpia llengua. Bé, això deia també que, fent referència o al·ludint a Miquel Dols, Carles Riba va saber realitzar aquell principi que sempre hem sostingut des de la càtedra, la traducció més literària, àdula, més poètica, és alhora la més literal, i acabava dient Eudald Solà l'any 77, fa 38 anys, acabava dient, després d'això, per acabar aquesta anàlisi de la traducció de Riba, demano al lector que s'aturi a contemplar la bellesa del llenguatge emprat. Convindrà amb mi que és un llenguatge d'una bellesa, d'una elegància i, quan és necessari, d'una simplicitat emocionant. Això va ser escrit l'any 77, no? Han passat 38 anys, si considerem que una generació són 30 anys, ha passat una generació des que es va escriure això. Segueix sent vàlid. Jo vaig a dir als editors sempre que van en pressa, deixa'm pensar-m'ho i vull veure si això, perquè si això no és vàlid, és millor que quedi aquest llibre com a llibre de bibliòfil i la gent el vagi a consultar, però no el veritem. Bé, i vaig pensar que realment és veritat, que això segueix sent veritat, que arriba, el Cavafis de Riba segueix sent un Cavafis perfectament útil per a l'actor modern. I parlant amb un amic, Josep Tero, que és cantautor, que ha musicat Cavafis al català, em va fer donar d'una cosa que jo, que no sóc músic, m'agrada la música però no tinc coneixements musicals, va dir, pensa que quan jo vaig traduir, vaig musicar el poema que els meus recorda, Som a Cimiso, el vaig musicar en català. I vaig intentar, amb l'ajuda d'un grec, cantar-lo en grec. I em vaig adonar que la mateixa tonada que jo havia fet per al text català servia pel text grec. És a dir, no només és una traducció literal, sinó a més, la distribució d'àtones i tòniques i els compassos musicals cauen al mateix lloc. Això em sembla que és una cosa extraordinària. I ell m'ho deia, jo no m'he trobat en cap altre poeta. I per acabar, hi havia una cosa que a mi, i amb això sí que prometo acabar, que a mi em feia una mica de recança, perquè llegint una crítica d'un poeta que a mi m'agrada molt, però que va ser molt beligerant amb Riba en aquesta traducció concretament, que era Gabriel Ferreter, Gabriel Ferreter deia, Riba va ser un cursi traduint Cavafis. Perquè traduïa, i Cavafis és un poeta que dels baixos fons, dels bordells, dels putiferis més sòrdids de l'Alexandria, i tradueix en un llenguatge molt elevat. I poso un exemple, i l'exemple és la paraula estroma, que apareix en un poema que porta per títol Llur començament, i que, com que és molt breu, el llegeixo i diu això, el poema el llegeixo directament en català, diu, la consumació de llur goig interdit s'ha fet. S'han aixecat d'aquella colga i es vesteixen corrents, sense parlar-se. Surten separats en secret de la casa, i així com van, amb una secreta angúnia pel carrer, fan l'efecte de sospitar que en ells alguna cosa deu trair en quin llit han jabut fa una estona. Com, però, hi ha guanyat la vida de l'artista? Demà passat, o dintre uns anys, seran escrits els grans versos dels quals hi hagué aquí el començament. I deia Ferreter, diu, com podia ser que Riba traduís la paraula colga quan la paraula en grec stroma és matalàs? Aquests nois acabaven de follar un matalàs. Així mateix, no? I efectivament, stroma vol dir matalàs en grec modern i Riba tradueix per colga. I per tant, aquí què passa? Jo reflexionava una cosa amb el que deia la Simona, de que és veritat que la llengua d'arribada canvia, però també canvia la llengua de sortida. És a dir, avui en dia stroma és matalàs, però en època de que va fer stroma no era matalàs, era colga. La paraula colga, la paraula stroma, ve de la paraula astronomi, que vol dir colgar. Per tant, Riba tenia tot el dret i l'obligació de traduir per colga. Que ens agrada més matalàs? Evidentment, en grec modern, stroma ara és matalàs, però en època de Cavafis això era colga. Per tant, hem de jutjar les traduccions, penso jo, no només tenint en compte que la llengua d'arribada la nostra canvia, sinó la llengua de sortida també ha canviat. I per tant, hem de tenir en compte que són fetes en un moment respectant un ús d'unes paraules en aquell moment concret. No només la nostra llengua evoluciona, evoluciona la llengua original també. Per tant, vaig pensar que en aquest cas Ferreter era injust amb aquest comentari, no era veritat. Colga, stroma, volia dir colga, efectivament, i no matalàs. I aquests nois feien el que acabaven de fer, en un matalàs segurament, però que Cavafis no deixo, deia colga. Per tant, bé, vaig decidir, doncs sí, de portar endavant la traducció, ampliada amb cartes inèdites de Riba que vaig tenir la sort de trobar a Grècia, això expliquem un altre dia, però és molt llarg, i amb notes a partir de poemes nous, de poemes que, i de l'arxiu Cavafis. L'arxiu Cavafis es pot visitar des de fa 3 mesos, després de 70 anys, no? Estava tancat i barrat. Bé, això una mica la meva experiència de traductor del grec cap al grec, revisant traduccions meves o d'altres, en tot el grec. Això és el que volia dir, Maria Àngela, i ja perdona si m'has estès massa, eh? Gràcies.
Podem fer un torn de preguntes, però abans de fer aquest torn de preguntes deixeu-me llegir un fragment de Maria Àngels Anglada sobre la traducció, perquè Maria Àngels Anglada és la nostra autora patrona al costat de Carles Fages de Climent, i perquè Maria Àngels Anglada també va ser traductora, va traduir poetes italians com Camillus Barbaro, per exemple, o Ignazio de Lobo, en aquells volums de Paisatge amb poetes i Paradís amb poetes, per exemple. Va traduir també de l'armeni, juntament amb Maria Oanessian, van traduir Baruch Jan, Terra Porpra, i la primera traducció que va fer va ser justament una antologia de poetes hel·lenístiques, Les germanes de Safo, que és aquest petit llibret que he portat. I en aquest llibret, abans d'acabar el pròleg, la introducció, diu justament què ha volgut fer ella amb aquesta seva traducció. I per tant és una reflexió sobre la traducció que volia aportar aquí. Pel que fa al conjunt de les meves versions dels originals grecs fetes sobre els textos esmentats, m'he guiat pel criteri de la literalitat en tot allò que m'ha semblat possible, respectant sempre el nombre de versos, i he mirat de conservar sovint l'ordre dels mots i la composició dels adjectius fins on he pogut. Conec les limitacions de tota traducció, però especialment les meves, i per això no he cercat de reproduir en català el dístic elegíac en un gènere tan condensat com és l'epigrama. Ara, he donat un ritme als versos per provar de reflectir una boirosa imatge, ser prou bé que llunyana i entelada, de la graciosa música original. És a dir, allò que es plantejava Antoni Cobos de si la poesia s'ha de traduir en vers i no s'ha de traduir en prosa, Maria Àngels Anglada no gosava traduir en dístics elegíacs aquests epigrames, però en canvi sí que li donava aquesta música que Josep Tero trobava en el poema de Cavafis, Cavafis, i en la traducció de Carles Riba, quan els va musicar. Bé, volia que Maria Àngels Anglada fos present amb les seves paraules en aquesta taula rodona sobre els clàssics grecollatins, perquè ella també va ensenyar-nos a traduir, i ho va fer amb aquella honestedat que sempre feia totes les coses i amb aquella humilitat que sempre exercia com a norma de vida, de vida i de professió, de traducció i d'escriptura. I ara sí que obrim el torn de paraules. No sé que en Joan Manel, com que ha sigut el primer de parlar, vulgui fer una intervenció sobre tot el que s'ha dit aquí. Obrim la sala, com vulgueu. Sí. No hi estarem gaire, perquè farem una petita pausa, ens han portat cafè altra vegada i ens han portat pastes. Bé. I després tenim en Francesc Mira, que és allà per parlar-nos de la seva experiència. És a dir, que si voleu preguntar alguna cosa a les persones que són aquí, per Josep Valeri.
Sí, us sentiu més condicionats quan l'edició és bilingüe del català?
Qui respon? En Joan Manel les ha fet totes bilingües.
No, l'utopia.
Però si serò...
No, la veritat és que no. Jo no m'hi sento perquè tens un deure fonamental que és de fidelitat, entès en aquest sentit que jo d'intentar desactivar prejudicis i de carregar-ne pocs, etc. I això val tant si al costat hi tens l'original i algun expert et pot trobar les pessigolles, com si no. És a dir, per una qüestió de consciència, el que procures és fer-ho el màxim de bé, tant si has d'oferir al costat el text original, com si no. I ser fidel, i ara, abans quan m'has dit això d'agafar la paraula, és perillós que donis la paraula a un professor doblat de polític, perquè podria no acabar. Però no, per si voleu, perquè li dic que parlaré una mica del període ciceronià. I aquí s'ha parlat d'una analogia lingüística, que seria la música, més que una analogia d'una característica de la llengua, que és la musicalitat, hi ha una altra característica de la llengua, que és l'arquitectura. I el període ciceronià, diríem que és un exemple extrem d'arquitectura riquíssima, que per molta gent és exagerada, desmesurada, etc. Però que en qualsevol cas, és, si t'agrada la llengua llatina, és d'una genialitat extraordinària. És a dir, bueno, què tens de dir, estimada professora de llatí, no? Ho saps de sobres, i ho sabeu els que esteu aquí. Llavors, la pregunta que jo em feia sempre, davant de períodes llargs, períodes de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ratlles, és... He d'intentar reproduir l'arquitectura ciceroniana en català, perquè el que és evident és que la manera de ser de la llengua catalana està lluny de la invitació complexa i hipercomplexa de la llengua llatina, especialment de la ciceroniana. Per tant, tinc dret a forçar el català fins a fer-lo gairebé llatí, i aquí has dubtat, com tantes vegades, la llibertat que deies que tens, per la meva opció concreta és tantes vegades com podia arribar al màxim d'imitació de la complexa arquitectura original. És a dir, se suposa que Ciceró no serà un autor per llegir Lectura de Renfe, no és un llibre que trobis a les estacions i que el vulguis programa ara que es va tan de pressa d'aquí a Barcelona, no pot ser. Se suposa que qui llegeix Ciceró té algun interès cultural i lingüístic una mica superior al de propassar l'estona. I aleshores aquesta persona potser li has d'oferir el màxim de familiaritat de l'arquitectura en la llengua derivada, que és el català, respecte a la llengua original. Mantenir la màxima sonoritat ciceroniana, i tornem a parlar una mica de música, la màxima sonoritat ciceroniana en català, fent possible que el català sigui més. Aquest és el repte. Aleshores has de llegir i rellegir 30 vegades i alguna vegada et desanimes i dius, finalment posaré almenys un punt i coma. El punt i coma és un recurs una mica barat, però et permet estar a mig camí de preservar el període i de trencar-lo amb un punt, que sempre és més brutal. Bé, aquesta és la qüestió. Hi ha gent que m'ha dit, ostres, és que costa de llegir la teva traducció. I sí, llavors diuen, potser sí, però m'estimo més que costi una mica, però que et permeti a tu intuir la complexitat de l'arquitectura original, que no pas que sigui pur, diguem-ne, pur digestió fàcil, però havent allunyat massa d'aquesta arquitectura original. És una opció lliure, absolutament, i jo he intentat fer sempre l'opció aquesta de màxima proximitat, diria, a risc de la comprensibilitat, almenys ràpid.
Deixa'm dir una anècdota personal, molt tonta, del que dèiem de l'estructura que dius. Va coincidir un moment en què m'estava llegint doncs, el Código da Vinci, una novel·la de consumo rápido, i realment la traducció al castellà, crec que era en castellà, i efectivament em penso que no hi havia cap frase que durés més de dues línies, era aquesta nit he quedat amb un amic, punt i seguit, anirem a sopar una pizza, punt i seguit, després anirem a fer una copa, punt i a part. Quan vaig estar després de 20 o 30 pàgines que te les liquides, pim-pam, 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 vas sentir la necessitat, i és així, diré, hi ha gent rara en el món, d'anar a buscar Ciceró. Jo, sisplau, dona'm una subordinada, ni que sigui una casual, una concessiva, alguna cosa, dame algo, por favor, dame algo, necessito algo, realment, no? Vas tenir aquesta necessitat, diu, ja està bé, està molt bé la simplicitat, però bueno...
Està bé la simplicitat, però no la pobresa.
Exacte, no l'has dit, dame, i vaig anar a buscar Ciceró en original, i no dic que me'l llegeixi perquè seria mentir, eh? Dic, me'l llegeixo així, plim-plam, com que llegeix la premsa. No, totes les de fer l'esforç, eh? De tota manera, no sé si m'he saltat aquí la tal...
Oh, no, 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 no.
Doncs, com a anècdota, hi ha la resposta o la pregunta que comentaves. No he acabat d'entendre, jo, potser, si parles de que quan nosaltres estem traduint tenint davant una bilingüe o pensant en publicar-la com a bilingüe.
No, pensant-la en bilingüe.
Vale.
Qualsevol traducció és un acte de fer que tenen l'original.
Exacte.
En canvi, l'altre, doncs, el que compra una edició bilingüe, que sigui,
com a...
contrastar i llavors es pot sentir més.
La meva experiència i procés que hi és la de passar de la, diguem, un cert purisme de respecte al llenguatge original i per tant pensar en les edicions en bilingüe a descartar aquesta idea. I realment jo vaig fer pues, per la Berna Metge, perquè ho tocava i perquè a més hi creia, doncs quan vaig traduir Titus Livi vaig traduir en versió bilingüe, text de tia a la part esquerra, text en català a la part dreta. Quan he decidit traduir, doncs, que ningú m'ho va manar, va ser una cosa, una aventura meva, eh? No és cap encàrrec de res, dic, m'avorria les tardes, dic, vinga, anem a traduir Virgili. Doncs, i en comptes d'exàmetres jo vaig optar pels alexandrins, que després és una altra qüestió que tal. Permeteu que una anècdota sobre el tema de l'estructura que m'ha vingut ara al cap i que als alumnes m'agrada...
Un minut.
M'agrada explicar, gràcies Maria Àngela, m'agrada explicar molt que és quan jo explico als nens, l'Eneida va tardar 11 anys a ser composada. 11 anys significa, vaig calcular, 3 versos al dia. Diu, Virgili no s'hi matava, no s'estressava pas, 3 versos per dia. Quan me vaig posar a traduir les bucòliques, oh sorpresa, 3 versos per dia. Vull dir, no era, i ja estava fet, només havia de fer buscar els ritmes. Però en tot cas, jo he optat, com a qüestió meva personal, és una opció com una altra qualsevol, i que potser lligaria també amb una de les notes, he optat en les bucòliques concretament per oferir el text en català, que és la llengua d'arribada, sense més. En aquest cas és una edició il·lustrada, amb il·lustracions molt boniques, de Tura Sans, però he optat perquè tinguin el text, a més, pur i despullat absolutament de cap nota. Les notes les he posat abans en l'encapçalament de cada bucòlica, per preparar el lector. No després, sinó abans, com una diguem-ne, novetat que m'ha semblat interessant d'introduir. I el text de ti, per al purista que vulgui saber què era d'ella realment, el poso tot al final del text. Al final de la traducció catalana poso tot el text de ti. Per tant, el que a mi m'interessa no és que la persona llegeixi a veure si entenc o no entenc el llatí. Si entens prou llatí, no necessites la meva traducció. Si el que vols és la traducció, ja la tens. Si vols saber el text llatí, vas o a la de Latin Library, a internet, o vas a la part de darrere de la pàgina. Jo soc ara mateix partidari de la no bilingüitat en un text clàssic, almenys. Personalment, després un procés determinat.
Joaquim Tremoleta vol dir una cosa
Sí, està clar que la facilitat de paraula a la taula és òbvia. Per altra banda, m'atreveixo aquí ara a fer una petita cosa, perquè també conec tots els de la taula, tinc l'honor i el plaer de conèixer-vos. Jo estaria una mica del que he sentit de vosaltres. Ens acostem molt en el tema de l'historiador, com a prop i com a historiador, en definitiva, d'allò que s'ha de reescriure cada generació a la història. I d'aquí cada generació ha de retraduir els seus clàssics, diguem, no? Però no senzilla de raó, no? Perquè ho dèiem abans, dels registres, tal. Amb Antoni hem rigut moltes vegades de les traduccions que es demanen a un cert nivell d'elevat, diguem així, i en el cas de Livi parlàvem de, dèiem una vegada, de la paraula convolvar, que a mi m'encanta, però que Antoni es va negant rodó a posar-li perquè li semblava que entropia una mica això, que el posava un nivell massa. Per tant, i no crec que sigui una lectura especialment fàcil, però sí que allò que deixo, és molt fluida la que tu vas fer del llibre 1 del Fòrum. Per tant, aquest tema dels registres és important. I per altra banda, no oblidem també que com a història, la literatura és un element polític, una obra més política que l'Eneida, per exemple, no? I amb història passa igual. Cada generació que reescriu la història també li dona un aire d'interpretació política que vulguis crear. Per tant, és evident que no hi ha una traducció, sinó que és un camp que s'ha d'obrir i n'hi haurà, evidentment, moltes més. De alguna manera ens hem d'assegurar la feina pel futur, no? Que no s'acabi.
Molt bé, gràcies.
Bé, si
no
ho
aquí, i teniu un cafè i un croissant allà fora.